Bé, hola a tothom, benvinguts al Minuts Mosseguis 34. Avui tenim una entrevista amb Guillem Anglada Escuder. En Guillem és professor d'astrofísica de la Universitat Queen Mary a Londres, i l'àrea d'estudi del Guillem són les tècniques precises de detecció de planetes. Ha estat responsable del grup de recerca que ha descobert el planeta potencialment habitable més proper a la Terra, en òrbita a Pròxima B, i, si no vaig mal entès, Nature l'ha destacat com un dels 10 científics més importants l'any 2016 d'arreu del món. Guillem, benvingut a Mossega la Poma.
Hola, Tomàs, què tal?
Molt bé. Escolta'm, un plaer i un honor que estiguis al programa. Si et sembla, repassem una mica la trajectòria teva, en relació també sobretot a aquests descobriments planetaris i la teva feina, i després, si vols, anem cap a la notícia de la setmana en relació a això, a les estrelles de neutrons i les ones gravitatòries. Com arribes a l'astrofísica i com no? Sé que vas estudiar a Catalunya, no?
Sí, vaig estudiar a la Universitat de Barcelona, a la UB, al curs de la Diagonal, física, i bueno, ja em vaig posar en física perquè volia fer astronomia. En aquell moment...
Perdona, ja ho tenies clar?
Tenia clar que volia fer física i segurament astronomia, i la gràcia és que a la UB pots fer astronomia com a especialització, que a l'autònoma no hi era, i per això vaig anar a parar a la UB. Però al final no tenia clar si volia fer alguna cosa més de física, més teòrica o això, però bueno, la física és el que em tirava, sí, això estava bastant clar des del principi.
Sé que has estudiat per molts, bueno, has estudiat i treballat en projectes de recerca arreu del món, als Estats Units també?
Bueno, això és la trajectòria habitual, un fa la tesi doctoral on la fa, on pot, on troba una mica, i després se suposa que quan ets postdoc, quan ja ets doctor, treballes en grups internacionals una mica per establir una xarxa de col·laboradors i aprendre tècniques i accedir a instruments que no pots des de la teva institució inicial, i també et serveix per que el coneixement es propagui i entrar una mica en la comunitat científica professional. És una mica després del doctorat. Això, primer vaig estar als Estats Units, a la Carnegie Institution for Science, i després a Alemanya, a la Universitat de Göttingen, que també treballen en planetes, i ara aquí al Regne Unit, a Londres, on sí, al final doncs, vaig treure una plaça de professor.
De fet, és curiós perquè ara estàs a la Queen Mary. Quants anys hi portes, ja, aquí a Londres?
Aquí a Londres ara ja fa 4 anys.
Déu-n'hi-do. Sí, quan parlem d'astronomia, tothom es pensa que els científics estan a peu de telescopi, no? Més o menys, eh? I la cosa no va així, en el fons esteu estudiant dades, no? O sigui, fem més feina d'espatx que no a peu de telescopi, no?
Sí, és més, la major part del temps no és ni tan sols analitzant dades, part del temps, a part d'ensenyar a la universitat i un munt de coses que no tenen res a veure amb ciència, la major part del temps ens el passem, de fet, escrivint propostes. Ja. El que costa més avui en dia és plantejar l'experiment, i sobretot en física aplicada o observacional, astronomia, i que deixin utilitzar els recursos, els telescopis en aquest cas, per fer un tipus de mesura. Un cop quan has convençut un panell perquè et deixi fer servir un instrument, normalment és perquè l'experiment ja està bastant dissenyat. Després l'anàlisi, de fet, no porta tanta feina. Però sí, de fet, ens passem la major part del temps, el bloc més gran de recerca és escrivint propostes, ja siguin d'observació o de finançament, per poder finançar els projectes, perquè no són gratis.
Bé, doncs tens un percentatge molt alt de burocràcia, no?, per entendre'ns.
Sí.
Molt bé. Escolta'm, com va anar això del descobriment d'aquest planeta potencialment habitable prop de Pròxima B? Entenc que és un projecte llarg, no?
És un projecte llarg. Sí, no és que... a més, els astrònoms és bastant típic que no ens focalitzem només en un projecte i treballem en el projecte, sinó que hem de fer multitasca, perquè, per exemple, has d'observar una estrella durant 3 anys, però això no vol dir que cada dia hagis d'estar allà al telescopi. Igual t'entren dades cada una o dues setmanes, i llavors, mentrestant, has d'anar fent altres coses. I en aquest cas és un d'aquests projectes que van en paral·lel, que vam començar el 2012 analitzant dades que estaven d'arxiu, que estaven públiques.
Amb quina tècnica les que teníeu eren?
Com s'ha detectat aquest planeta és utilitzant un mètode que es diu espectroscopia Doppler, i que el que vol dir és que el que medim és com es mou l'estrella. Si no hi ha cap planeta al voltant, l'estrella està quieta, i si tens un planeta que l'orbita, com la Terra o Júpiter, el que tens és que la força gravitatòria del planeta també mou l'estrella una mica, i fa una òrbita semblant a la del planeta, però molt més petita. Llavors, durant aquest moviment molt petit, de forma molt precisa, pots inferir si hi ha un planeta orbitant a una estrella o de quan gran és el planeta, depenent de lo gran que sigui el moviment. Aquest moviment s'ha de repetir, perquè és el període, és com l'any de la Terra, que cada un any veus que fa tot el moviment del Sol, doncs les estrelles, doncs, cada cop que el planeta dona la volta, doncs vas veient com s'allunya i s'apropa l'estrella. I fent això al llarg del temps és la tècnica que hem fet servir per detectar aquest planeta.
Aleshores, gràcies a això pots confirmar, per l'estirament, perquè diguéssim que el centre de masses no està... Bueno, suposo que també analitzeu aquests càlculs. Amb aquest estirament de l'estrella, diguéssim quan és recurrent, perquè teniu la confirmació de les òrbites, és quan podeu confirmar que hi ha un planeta, no?
Sí, una de les coses que s'ha de buscar és que això, que sigui una senyal que es repeteixi, que aquest moviment que veu de l'estrella es vagi repetint en el temps.
Però aquí heu sigut, a part de la gràcia de que és un planeta que està teòricament a l'estrella que està més propera a nosaltres, no? La gràcia és que és potencialment habitable. O sigui, com sabeu que no és gasós, que és un planeta rocós? Com podeu decidir o determinar que és potencialment habitable? Perquè aquí suposo que entren altres anàlisis que no són aquests que acabes de dir, no? No és només aquesta tècnica, o sí?
No, la tècnica el que fa és la detecció. La tècnica, amb les mesures, el que determines és molt poca cosa, de fet. El que determines és el període orbital, també la distància a la que està entre el planeta i l'estrella.
I la massa, potser?
I la massa, sí. Si el període orbital, o si la distància estrella-planeta, la massa del planeta. Ara, quan tens aquesta distància, com que saps la quantitat d'energia que surt de l'estrella, la lluminositat de l'estrella, pots calcular la temperatura que està aquest planeta.
Però és un càlcul inferit.
No, però aquest sí, però aquest és bastant robust. És bastant fàcil de fer. És com si agafar... Són tota la informació que necessites per fer aquest càlcul, el tens. Després hi ha altres coses que no, que llavors sí que has de fer servir models i històries rares, però per inferir la temperatura a la que estaria un planeta no fa falta fer gran cosa. Un estudiant de física, d'últim any de física, te'l podria fer aquest càlcul, sense necessitat de més informació que la que et dona, la que pots medir. O sigui, números que pots medir. I això, amb això pots inferir la temperatura i veus que la temperatura és semblant a la que estaria a la Terra. Llavors tens les dues coses. Una, que tens un planeta que està a la temperatura correcta o semblant a la Terra i, per tant, podria haver-hi aigua líquida a la superfície. I la segona és que el planeta és petit. El que sabem és la massa. O sigui, que té una massa comparable al nostre planeta. I aquestes són les dues coses que ens fan que diem que el planeta és potencialment habitable. Ja està, no sabem més. Més que aquí, llavors sí que comences a necessitar models i a necessitar especular, però no tenim més informació que aquesta. O sigui, quan diem potencialment habitable, o de vegades es diu, o de vegades s'abusa una mica el terme, és simplement que hi ha uns requeriments mínims necessaris i el planeta, per les coses que sabem del planeta, els compleix.
Però pròximament és una nana vermella?
Sí.
I les nanes vermelles no són molt bustables, vull dir que no són molt, no sé com explicar-ho, no és com el Sol, vull dir que no. Les seves emissions són més fortes, la possibilitat de que es borri atmosferes és més elevada, no? Que no amb una estrella com el Sol.
No necessàriament. Els planetes, o sigui, les nanes vermelles és una estrella com el Sol, simplement que és més petita.
Ja
està. El que passa és que pel fet de ser més petita, això té conseqüències. Una, que és com que és més feble, has de posar el planeta més a prop de l'estrella perquè estigui més calent.
Correcte.
I llavors sí que tens el planeta que està a prop de l'estrella i el fet d'estar a prop de l'estrella sí que està com més exposat, però l'estrella és semblant al Sol, simplement en petit. I l'estar un planeta més a prop està una mica més exposat als elements, diguéssim, als vents solars i coses d'aquestes. Però pel que fa a l'energia que rep de l'estrella és la mateixa que la Terra rep del Sol. Si aquests planetes són habitables o no ho sabem. El que sabem és això, les dues coses que sabem, la massa i la temperatura una mica la que està. I sí, hi ha molt debat de si ho són o no, per això que dius, de, sí. Que si han apretat l'estrella, tens molt vent solar, i si l'atmosfera és estable o no ho és.
Si té camp magnètic o no, que ajudaria a mantenir una atmosfera o que es perdessin els components de l'atmosfera, sí. I continuareu treballant, entenc.
Continuem treballant, si de moment continuem fent el que podem fer ara mateix, que és buscar més planetes al voltant de l'estrella, i això és el que hem fet aquest any, de fet, i tenim una campanya que hem fet a la, també. Vam acabar fa un parell de setmanes, i les dades estan públiques perquè si la gent vol veure com ho fem. Us animo que aneu allà i si voleu inclús descarregar-les i algunes eines per poder fer l'anàlisi. Sospitem que hi ha un altre planeta, però no està clar, a més llarg període, i també intentem aprendre més coses sobre aquesta estrella, sobre l'estrella o el sistema planetari. Hem fet un parell d'experiments dels que no et puc donar més detalls perquè bueno, aquestes coses de vegades fins que no estan publicades, acceptades i això, la gent prefereix no parlar-ne, però sí que estem intentant o bé aprendre més sobre el planeta, aprendre més sobre altres planetes o una mica el sistema planetari en si. I diem que hi haurà segurament novetats en uns pocs mesos.
Gràcies per la preprimícia. Sí. M'agrada una cosa, no entenc els detalls, perquè no, desconec com treballeu, però aquest amic comú que ens ha posat en contacte m'explicava que una de les parts importants de la vostra recerca no és tant el que feu, sinó com ho feu, no? Hi ha una... O sigui, diguéssim, involucrant a la comunitat i a la gent que vol participar, fent públiques quan es pot, les dades que esteu utilitzant. Vindria a ser una mica, salvant les distàncies i perdona amb la comparació, el que és l'open source en el món del software, no?
Sí, sí. De fet, sí, té un nom aquesta tendència, que és Open Science o Open Notebook Science, on intentes, almenys, alguns dels experiments o experiments exemple, els fas públics i els poses i expliques una mica el que són i poses la informació de forma transparent perquè o bé la gent pugui seguir el procés o bé si algú vol agafar i fer una anàlisi ell mateix i trobar una cosa diferent, doncs que també ho faci. És una mica un experiment, tampoc ho havíem fet massa abans. L'any passat vam explicar l'experiment però no vam donar les dades. Aquest any hem donat les dades a veure què passava. He de dir que tampoc hi ha hagut massa reacció, però també hi ha, perquè hem acabat la campanya fa una o dues setmanes i pot ser que hi hagi gent treballant-hi o ara quan ens posem a fer l'anàlisi, la discussió i l'anàlisi també el farem una mica en públic, a veure què pens, una mica perquè s'entengui de vegades, perquè sembla que en ciència una cosa d'un dia per l'altre fas un descobriment, no, hi ha com un procés, t'has de convèncer a tu mateix, has de mirar que no t'autoenganyis de vegades perquè tu vols trobar una cosa i no hi és i llavors les coses no són blanques i negres moltes vegades i una mica tot aquest procés de vegades es perd i de vegades llavors la gent no entén perquè un experiment diu una cosa i l'altre diu una altra, si és que ens ho inventem o no, i no, la interpretació, les dades són les que són, però la interpretació de les dades sempre hi ha una component humana molt important. És una mica això, perquè s'entenguin les coses quan es parla del canvi climàtic, per exemple, de què vol dir que hi ha evidència o no hi ha evidència, si és totalment cert o no totalment cert, i perquè de vegades hi ha interpretacions diferents, tot i que hi hagi interpretacions diferents, de vegades n'hi ha algunes que són molt menys probables que d'altres, i llavors què volem dir? Una mica com funciona la ciència moderna avui en dia, que és un tema molt... Publica els resultats i llavors és una mica un tema popular de consens si un resultat aguanta o no, més que el fet d'explicar-lo o no.
Però que aquesta forma de compartir doncs allò que aneu trobant i les dades que feu servir previ a la publicació d'un resultat, no? De la constatació d'allò que esteu cercant, té un component filosòfic de democratització bastant interessant, no?
Sí, també hi ha arguments en contra de fer aquest exercici, si vols, i és que, òbviament, per exemple, si agafes les dades, ja t'ho dic ara, agafes, vés a la web, ja et pots descarregar les dades i fas una anàlisi qualsevol, bàsic, i et surt que hi ha una senyal molt gran, segurament d'un segon planeta. Però aquesta és la interpretació ràpida. Si això ho haguéssim fet l'any passat, quan encara no sabíem res si el planeta hi era o no, el Pròxima Centauri, hagués sigut bastant abans de que algú hagués agafat les dades i hagués dit, oh, hem trobat un planeta Pròxima Centauri, sense que s'hagués revisat, sense que s'hagués hagués anat per aquest procés de quality control, diguem, que de vegades passa amb... A veure, amb astronomia no és tan sèrio, però quan són coses com d'experiments en medicina, quan són coses de...
Sí, que té un impacte, diguéssim, més amb la vida humana.
Sí, més directe. Això no vol dir que Pròxima Centauri d'aquí 20 anys tingui impacte en la vida de tots, però, òbviament, quan estem parlant de recerca del càncer o de medicina, no pots dir segons quines coses o dir les coses fins que no estiguin confirmades i reconfirmades. Llavors, sí, és una mica... Hi ha un equilibri, hi ha una discussió amb com s'han de fer les coses... Però sí, hi ha una tendència en que una mica la ciència i els experiments s'han de fer de forma més oberta, de forma més transparent. També hi passa moltes vegades que hi ha experiments... Només sabem dels que funcionen, però no sabem dels que no funcionen. I hi ha molt a aprendre dels experiments que no funcionen. Primer, perquè no volem tornar a repetir un experiment que no funciona.
És una pèrdua de temps i de
diners. I a més, que no aprens moltes coses. De vegades, el fet de que no funcioni és perquè hi ha una... nou fenomen, alguna física o alguna biologia o química nova i que algú s'ho pot mirar d'una altra manera i interpretar-ho. I tot aquest coneixement es perd si els experiments, només els que tenen èxit, es publiquen, per exemple. Tot això de l'Open Notebook és una filosofia que intenta que, d'alguna forma, d'una manera o una altra, tota la ciència que es fa vagi eventualment, si no immediatament, eventualment, de forma pública, ja sigui posant resultats, però que les dades siguin accessibles, que es puguin reproduir i que aquest coneixement, aquesta experiència de coses que funcionen i no funcionen, no es perdi.
Val, doncs t'agraeixo que ho hagis introduït. Sé que existia o que hi havia aquest component i segur que donaria per parlar moltíssim. A mi m'agrada, vull dir que em posa content, que s'apliquin... En ciència, o sigui, trencant una mica, diguéssim, els esquemes clàssics de la recerca bastant secreta i la posterior publicació, i que es democratitzi una mica també el procediment, no? Que en el fons el que li estàs fent, amb aquesta transparència que deies, en el fons el que estàs fent és reforçar allò que estàs cercant, no?
Sí, perquè és una mica... si no, de vegades sembla que enganyis també. Mira, hem trobat això, no t'ho hem dit durant 2 anys i ara hem trobat això de cop. En canvi, si pots veure que hi ha un procés, que de vegades al principi et pensaves que hi havia una cosa, després no hi era, entens una mica com s'arriba a la conclusió o a la que s'arriba. Perquè, ja et dic, quan escrius un article no escrius realment com han funcionat les coses, intentes sintetitzar molt. I llavors, de vegades hi ha la falsa impressió que hi ha coses que són com molt fàcils o que són, i no, sense el context, aquestes coses són difícils de valorar. I després, per entendre si un experiment, per exemple, un resultat resulta que després es troba que no és cert, però per poder entendre què ha passat has de poder tenir una mica de registre, va funcionar l'altre. I aquesta és una de les coses que s'està, de fet s'està, hi ha moltes revistes o hi ha grups de, diguéssim, d'interès que estan intentant treballar per poder fer això, que quan fas un experiment quedi tot registrat i d'alguna forma, encara que funcioni o no funcioni, es reconegui a l'esforç i al treball de la gent, perquè si no només...
Premies l'èxit i no el pathway, no? No el camí.
Sí, i no el treball fet, perquè ja et dic, és que de vegades el treball fet, de vegades no fas gran cosa i funciona, i de vegades perds 2 anys de feina i la cosa no porta enlloc, però és una feina que és una cosa que no vols primer que ningú torni a fer, perquè no cal, i després que tot el que has après es perd, sí.
Anem per la notícia de la setmana, si et sembla. Sí. A veure si ens dones una mica de llum als que no tenim ni idea. Aquesta setmana s'ha publicat, crec que estava la ESA també implicada, no?
Hi han quasi bé totes les agències.
Sí, la NASA també.
Ficades, i tothom ha participat d'alguna manera o altra.
Sí, fa un temps vam tenir la confirmació de l'existència de les ones gravitatòries, i aquesta setmana el fet d'analitzar dues estrelles de neutrons que entenc que col·lapsaven, no? O que es fusionaven, no sé quin seria el nom correcte, ha pogut generar, validant aquesta observació, ha tingut impacte o ha pogut confirmar quelcom relacionat amb les ones gravitacionals. Ho pots explicar perquè ho entenem i quina transcendència té aquest fet?
Bueno, són diverses coses. Mm. El que passa que, clar, es perd perquè és un sol descobriment, però de fet són moltes coses. Per això és molt important. És inclús... inclús aquesta ona gravitatòria, aquest vent de les dues estrelles de neutrons, té molt de més contingut que els altres que es van fer.
Mm-hmm.
I el motiu és perquè... Bueno,
perdona, dels altres se sabia la font o no se sabia?
Dels altres vents d'ones gravitatòries no se sap la font. Mm-hmm. Se suposa que són forats negres que es barregen.
Mm-hmm.
Que es mescla, sí, bueno, que deies això, que col·lapsen, es barregen, es mescla, i el procés aquest giren molt ràpid un al voltant de l'altre, i en els moments finals aquesta velocitat de rotació tan gran és el que emet moltes ones gravitatòries, i llavors, plup, ja et queda un sol forat negre, i llavors desapareix les ones gravitatòries, perquè el forat negre oscil·la una mica, una cosa que es diu ring down, i després ja està. Però clar, és un forat negre, el forat negre no té res al voltant, no hi ha matèria.
Mm-hmm.
És un forat negre, molt bé, es troben... es barregen, queda un forat negre al final, però ja està. No hi ha més. El que vam aprendre amb els forats negres que es barrejaven o que es fusionaven, diguéssim, és que les ones gravitatòries existien i que d'aquests objectes i que era consistent amb aquests objectes molt massius, però tampoc ho sabíem, perquè només se sabia l'ona gravitatòria, tampoc se sabia ben bé d'on venia, perquè el detector d'ones gravitatòries no et pot dir ben bé d'on ve l'ona gravitatòria. Et diu una regió del cel, més o menys, per allà alguna ha passat que ha provocat l'ona gravitatòria.
I això és poc precís, no? El posicionament.
El posicionament és molt poc precís, sí. Com, perquè només hi ha dos, ara hi ha tres detectors, i potser n'hi haurà més en el futur, com més detectors tens, més finament pots afinar d'on està venint l'ona gravitatòria. Però això, els forats negres ens van dir que les ones gravitatòries existien i una mica també que els forats negres existien, i això era important. Però quedava la ciència molt limitada a la gent que treballa en ones gravitatòries, que física fonamental i certa tecnologia és rellevant, però ja està. El que, la gràcia d'aquesta nova ona gravitatòria és que eren dues estrelles de neutrons que són de matèria i al fusionar-se hi va haver una explosió, i és una cosa que s'esperava. Tens la ona gravitatòria igual, comencen a girar molt de pressa i al final es fusionen i hi ha una explosió. I aquesta explosió s'ha detectat en moltes longituds d'ona. S'ha detectat en rajos gamma, s'ha detectat en òptic, s'ha detectat en infraroig, inclús en, crec que estaven buscant-ho en ràdio, i tots aquests observatoris que s'han sumat a la detecció de l'ona gravitatòria. I aquesta és una mica la... Aquest és el... Bueno, aquesta és la clau, perquè a l'haver-hi aquesta explosió pots utilitzar tots els telescopis del món, i això és moltíssima més gent que s'ha ficat al barco, que no eren només gent que fa física teòrica, sinó que ara són astrònoms, astrofísics, gent de matèria condensada, gent que fa física nuclear, i han pogut observar aquest procés molt, molt extrem que se suposa que ha de ser una de les fonts que generen, per exemple, els metalls pesants a l'univers. Sabem que les estrelles poden fer fins al ferro, però més pesants que el ferro, no estava clar quin era el procés que el feia. Ara sabem que si hi ha aquestes fusions d'estrelles de neutrons, molt probablement la major part dels metalls pesants venen d'aquestes explosions. Però això ho sabem des d'aquesta setmana. No sabíem si existien o no. Se suposava que havien de passar, però ara ja ho sabem segur. Hi ha altres coses. Com
abans, perdona, jo quan havia estudiat al col·le, ja, òbviament no la física com tu, sinó més de bup i de cou, deien que els metalls pesants es generaven en els nuclis de les estrelles massives.
Sí, però només fins al ferro.
Fins al ferro. Més enllà és el que s'ha acabat de confirmar aquesta setmana, no?
Sí, perquè el ferro és l'element més estable, el ferro, el níquel.
Mm-hmm.
Són els elements més estables. Si fas coses més grans, necessites consumir energia per formar-los. En canvi, el ferro, quan formes ferro, cada cop que vas ajuntant coses per fer ferro, produeixes energia. Mm-hmm. I el ferro és com el residu al final que et queda que ja no pots treure més.
Mm-hmm.
I allà hauria de parar. Les estrelles massives paririen allà. I llavors no estava clar d'on coses com l'or, l'urani i tot això, d'on venien. Bueno, i encara hi ha un altre candidat, un altre tipus de forma de generar-los. Sí, que és quan hi tens una explosió de supernova, una explosió on hi ha una estrella molt massiva que té molt ferro dintre, que quan col·lapsa per formar un forat negre, se suposa que allà també hi hauria d'haver-hi alguns processos, captura de neutrons per àtoms de ferro, i això generar algun dels els elements més pesants, però no estava clar que en les quantitats que observem nosaltres estem fets de metalls més pesants, que es poguessin generar només per supernova.
Una pregunta. Quan dues estrelles de neutrons es col·lapsen, es fusionen, quin és el resultat? O quins són els resultats habituals? És una estrella de neutrons més gran? És una explosió desintegradora? Què hi ha?
Bona pregunta. No està clar. Depèn del... Perquè el tema és, quan es fusionen l'estrella de neutrons, d'entrada, l'objecte que queda és la suma de les dues masses que tenies.
Menys una... l'energia alliberada, no?
Menys l'energia i la matèria alliberada. Llavors, si la suma de les dues masses és més que dues masses solars, típicament el que queda és un forat negre. Si és més petit que això, pots quedar una estrella de neutrons o una nana blanca, però el tema és tot el depèn de quan sigui tot aquest material que s'ejecta. I això és una mica ara el que amb aquestes observacions es veurà. Perquè la gràcia, amb les zones gravitatòries pots, per exemple, saber la massa inicial i llavors amb les observacions òptiques pots saber la massa que s'ha tirat.
Diguéssim que podràs sumar tots els granets, no? de l'arròs a veure si tens paella o no tens paella, no?
La idea, sí, la idea és que queda un forat negre o un forat negre o una estrella de neutrons. O potser una nana blanca, algú sí. Bueno, és una altra història. Se suposa que no és el cas. Però sí, el més esperable seria o bé un forat negre o una estrella de neutrons. I llavors, sí, és la diferència aquesta entre quan hi ha l'explosió, s'allibera molta energia i s'allibera molta... i surt molta massa. És una explosió, perquè com que giren tan de pressa, a l'últim moment, és com trenquen les estrelles just abans de col·lapsar. I tota aquesta és com força centrífuga, surt esparcida com un espersor. Llavors no està clar quanta matèria surt d'allà.
Més enllà de que molts camps de l'astrofísica i molts camps de l'observació puguin participar en la validació i verificació de les ones gravitacionals i, per tant, involucri molts més científics de moltes més disciplines i ho obri el camp. Té alguna transcendència més aquest fet d'aquesta setmana?
Sí, té la transcendència. Abans eren forats negres i hi havia discussió de si realment Abba Einstein o si existien o no. Ara no. Ara hi ha l'ona gravitatòria detectada en una regió més o menys del cel, amb la contrapartida òptica que encaixa perfectament amb el que esperaries. Aquesta és la prova definitiva, diguéssim, de que ja no hi ha cap dubte de que el que estem veient són ones gravitatòries i, a més, estem veient és un procés fonamental, una cosa que passa molt en el cosmos. Des del punt de vista de física, acaba molts debats que si no, no haguessin acabat mai.
És el que anava a preguntar. Per què són tan importants les ones gravitatòries? Què confirmen?
Confirmen que l'espai-temps, el camp gravitatori, es comporta com els altres camps, que pot ser el camp electromagnètic, o hi ha altres forces, la força nuclear forta, la dèbil.
Dona una capa de homogènia a cada una de les forces, no?
Posa la força gravitatòria a un nivell similar a la de les altres forces. Vol dir que la força gravitatòria es pot descriure com un camp i que, per tant, pot tenir i es pot propagar com a unes ones. Una altra cosa que confirma aquesta detecció doble, òptica o amb llum i amb ones gravitatòries, és que aquestes ones gravitatòries es propaguen a la mateixa velocitat que les ones electromagnètiques. Perquè si no haguéssim vist, si haguéssim vist les ones gravitatòries i no haguéssim vist la part òptica, o al revés, veus la part òptica però no veus les ones gravitatòries, o hi ha un retras entre una i l'altra, imagina't, passen 3 dies, com que la distància és molt gran, només que la velocitat sigui una mica diferent, podrien haver passat dies o mesos per veure la contrapartida òptica o al revés. És el fet de que s'hagi trobat que la velocitat de la llum, aquest 300.000 km per segon, no és una cosa només de la llum, és una constant universal. Té més a veure, se li diu velocitat de la llum, però no li hauríem de dir així. És una constant universal, és una constant física des de l'univers. El fet de que la llum es propagui a aquesta velocitat és circumstancial. És una cosa molt fonamental que afecta la llum, afecta les ones gravitatòries, afecta la força nuclear forta i a totes les altres.
Els fotons no tenen massa, no? Per això van tan ràpids. Les ones gravitatòries, No hi ha partícula, aquí no hi ha graviton, no? Seria la partícula?
Sí, sí, no, sí que... se suposa que hi ha. Sí, sí.
Bueno, és camp partícula, no? Seria la història, no?
Sí, bueno, però és el mateix que el camp electromagnètic, el fotó i el gravitó és el mateix. És el...
I no té massa, va tan ràpid com el fotó.
Bueno, no sabem si té massa, però almenys té la pinta de que no té massa perquè han arribat al mateix temps que el fotó. Si tingués massa... Hauria arribat tard.
Més tard, sí, exacte. Per això t'ho preguntava.
Això, amb això també es va... Amb això es fa amb els neutrins, per exemple. És una de les formes que se sap que els neutrins tenen massa.
Molt petita, no? Diuen?
Molt petita, però no és zero.
Ja.
Llavors, els neutrins de diferents espècies viatgen a velocitats una mica diferents i llavors amb això és una de les evidències de que el neutrí té massa, per exemple. Viatgen més a poc a poc que els fotons. Una mica més a poc a poc. Perquè...
Doncs, escolta'm, moltes gràcies per aclarir-ho a gent que no tenim massa idea de tot. Segur que té altres repercussions a la llarga, a més allà de la confirmació. I res, Guillem, t'agraeixo molt que hagis estat aquesta tarda amb nosaltres. Per cert, tu col·labores, perquè jo t'he escoltat a Catalunya Ràdio, pot ser?
De vegades, sí, algun caminat.
Bueno, doncs, escolta'm, ja saps, estarem superencantats que quan vinguis per Barcelona i la teva agenda, que sabem que és molt, molt, molt apretada, et deixa, passa't per l'estudi, home, que estarà molt divertit que vinguis i parlem d'altres coses més enllà de les zones gravitatòries i parlem més de planetes, que això també és molt xulo.
Sí, sí, a més hi haurà cosetes que aniran sortint, o sigui que el pròxim dia que estigui per aquí us vinc a veure.
Genial. Doncs agraït i fins la propera que tornis i que puguis venir.
Vinga, gràcies.
Fins ara.